da do de do de do da do de da da do de da da do de da da do do da. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
Ens anem a segona hora de Xiu Xiu, ara amb Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de l'entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de...
Joan Porcel.
I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Ear poppers and peasants and princes and kings.
Joan, com anem?
Bon vespre. Hey,
hey, com estàs?
Content.
Content?
Content, sí. Content d'estar a Mallorca, content que sigui estiu. Bueno, venim d'unes setmanes molt de trull.
Home, se m'ocorren molt de motius pels quals podria estar content.
Sí, uns quants.
De fet, sobretot ahir. Ahir va passar una cosa.
Ahir va passar una cosa.
Què va passar?
Se va anunciar la selecció de la meva darrera pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià. No passa tots els dies, això.
Ets una persona emocional?
Té moments. Té moments. Té moment que me tanc molt. Soc bastant fred i bastant pensatiu quan he de fer feina, i després té moments pues, molt emotius, suposo que com tothom.
Com va rebre? Va ser una telefonada? Va ser un WhatsApp? De van dir, escolta, que ara estàs seleccionat. Com va ser això?
Sí, que passa que ja fa molt de mesos que ho sé, això.
Ah.
I mos ho han fet mantenir en silenci molt de mesos. Això passa arreu de ses vidnagues a Màlaga. I Sant Sebastià, bueno, José Luis Rebordino, el director de Sant Sebastià, va fer un tuit. I va fer un tuit que posava... Algo, tinc un screenshot en el mòbil.
Això ahir, eh?
No, això fa uns mesos.
Entesos.
I va deixar caure com que... Sabien poques pel·lícules com aquesta de la cinematografia espanyola,
entesos.
No? Que fora Europa sí que potser és més comú trobar una pel·lícula com la Can, però aquí a Espanya no se veia tant. Jo vaig fer un pantallazo i vaig passar en el grup de producció i unes setmanes més tard van rebre una carta que deia que els encantaria que formessin part del festival enguany. Però em van dir, de moment, això sí, ho haureu de tenir en silenci.
I si tornem en aquesta carta, i què va passar per de dins?
Bueno, és d'aquestes coses que penses que no te passaran a tu.
Joan Porcel, nascut a Palma l'any 1994, és un cineasta mallorquí format en comunicació audiovisual i documental creatiu. La seva obra explora les identitats contemporànies, el desig i els límits entre la ficció i el documental. Després de dirigir Samantha Hudson, una història de fe, sexo i electroqueer, i Sempre Dijous, ara presenta La Carn.
Que guanyar-se la vida de ballerí no és tan fàcil, saps? Perquè hi ha molta gent que se vol dedicar a això.
Però bé, no n'hi ha cap de tan bo com tu.
Sí, tenc companys que són guapíssims.
Ah, sí?
Però no te'n trobaràs a cap que estigui tan loco com jo.
La Carn ha estat guardonada amb dues biznagues de plata al Festival de Màlaga i amb el premi al millor llargmetratge balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. I aquesta mateixa setmana ha estat seleccionada ara per participar en la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, on compartirà programació amb alguns dels noms més destacats del cinema estatal.
Noms com, per exemple, el de Pedro Almodóvar.
Sí, Made in Spain no deixa de ser una secció mostra, una secció d'expositor, que trien unes 20 obres nacionals cada any, i funciona, pues, com vos dic, no? d'expositor de la cinematografia d'aquest darrer any, no? De les 20 pel·lícules que Sant Sebastià considera que representen Espanya. No?
Sempre has sabut que volies ser cineasta?
No. No, de fet, jo vaig estudiar la carrera sense saber molt bé a com m'ho voldria dedicar. Vaig estudiar comunicació pensant que segurament estaria un lloc com aquest, com IB3.
Ah, sí?
Sí.
T'hauria agradat ser periodista, per exemple, tenir un programa de ràdio?
M'agradava molt els temes de comunicació digital. En el seu moment, els primers podcasts, estem xerrant de 2010-2012, quan vaig triar la carrera, no? I no va ser fins al darrer any d'universitat quan vaig pensar que podia ser director de cinema.
I tal vegada aquesta passió per la comunicació digital també s'ha reflectit, no?, en certa manera, en el teu cine.
Bueno, jo crec que hi ha un esperit de voler retratar la meva generació, que crec que és molt visible en les tres pel·lícules que he fet. Sempre he triat tres artistes o tres personatges que representen diferents disciplines, però que d'alguna manera evolucionen vitalment i amb un espai-temps com jo, no? I crec que és el que més m'agrada, de moment, del cinema, no? Retratar la meva generació.
I com és la teva generació?
La meva generació és una generació que ha quedat com una bisagra, no? Som els darrers anys dels millennials, no? No som zetes perquè hem viscut... som natius digitals però som dels primers... Vàrem tenir una infància molt bona, jo crec, tots, com a mínim millor que els nostres pares, però tindrem una maduresa, jo crec que molt més precària que la que hem viscut externament i hem vist en els nostres pares, no? Jo crec que som una generació que mos estem adaptant constantment, no? I que estem intentant trobar el nostre espai. Crec que la nostra joventut hem degut viure tres crisis molt fortes, no? La del 2008, la pandèmia i, bueno, i ara la de la vivenda. No sé, podríem estar aquí hores xerrant de la nostra generació, que crec que és molt especial, però, bueno, és la que mos ha tocat viure.
Recordem que Joan Porcel va néixer a Palma l'any 94, 1994, però ho sabrem, més o menys.
Sí, i tant.
Quan a final de carrera vas decidir que t'hi volies dedicar o que manco podies, per aventura, dirigir pel·lícules, que te van dir que teva?
Jo, que a meva, he tingut molta sort sempre, perquè he sigut un lot molt mogut i els meus pares sempre que han vist que jo feia algo que sumava, que fos creatiu o que podia generar alguna cosa bona, sempre m'han recolzat, sempre m'han animat. He currat molt, però bueno, que a meva sempre ha sigut un empenta.
I ara, què en pensen? Després de tot el que t'ha passat aquests anys.
Bueno, pues, també han vist que m'he pogut guanyar sa vida fent això i d'alguna manera han passat de fer s'empenta des del punt de vista econòmic en el seu moment i ara simplement és un empenta emocional constant i jo els atenc molt de costat perquè cada vegada que passam sa pel·li o que estrenam fora i hi ha trull, venen en jo.
Clar, ara en parlaran de sa pel·lícula, però... Tu, Joana, com eres quan eres nin? Ja t'agradava observar els altres, inventar històries?
Jo era un desastre. Jo vaig ser nin en TDAH sense diagnosticar fins molt tard. A l'escola, de fet, vàrem fer una anàlisi com a bastant... que nin serà un poc un fracàs escolar. Jo sempre arribava a setembre amb 3, 4, 5 assignatures suspeses i en el setembre els aprovava, mai vaig repetir curs, però sí que vaig donar molt mal de caps a casa nostra, perquè això, era un nin molt mogut, era un nin que m'agradava liar-la i m'agradava jugar molt i arribar molt en els límits, però sempre vaig ser molt creatiu, en el sentit de que des de petit ja m'agradava fer coses amb càmeres, m'agradava fer coses amb pintures, m'agradava fer coses amb música, vull dir, jo no recordo cap hora baixa en silenci que nostre.
Tres bones notes a l'institut?
No, sempre anava bastant justet, sempre deien que era un tio molt, molt, molt viu, però anava molt justet, i a partir del batxiller que vaig començar amb medicació, va ser quan vaig, com d'alguna manera, entendre el que era el món acadèmic. Perquè el meu cap no me deixava entendre i entrar per Saro, que suposava anar a escola.
Si ara, per exemple, hi ha qualque adolescent que també se sent identificat, que no treu bones notes, però que sent que té un món interior molt intens, què li podrien dir?
Pues que no se rendeixi, no? Que el que realment disfruti i el que realment se li doni bé... que intenti apretar per aquí. Crec que també ara, a lo millor, es pintura és més fàcil, perquè tot el que té a veure amb la formació professional, amb els cicles superiors i mitjans, està molt millor vist que la meva època. La meva època, o feies el batxiller i feies una carrera, o el futur laboral i econòmic de la teva família no seria gens bo. Per sort, això també, la nostra generació ens ha ensenyat que no és del tot així. Mm-hmm. I que ara mateix tots els que estem d'alguna manera més precaris i cercant més feines som els que més formació tenim.
Joan, parlem de la carn.
Parlem de lo que vulgueu.
Molt bé, la carn, recordem que ha estat seleccionada per participar al Festival de Sant Sebastià.
Que, de fet, perdona, varen tancar aquesta entrevista molt abans de que passés tot això, no? I està com aquesta setmana de cop, ha estat una darrere l'altra.
Hem de saber que, clar, la gran majoria dels nostres oients no l'han vista, perquè encara no se pot veure. Bé, l'Atlàntida, després la gent que mos dedicam a la mitjana de comunicació, que han de fer entrevistes, sí que la poden veure, és una sort. Però, bueno, la carn, quina història conta aquesta pel·lícula i també quan se podrà veure?
Pues bueno, la carn, jo crec que si hem de xerrar d'un tema, xerra de la soledat, i de la soledat de les relacions socials que han acabat d'alguna manera un forat a internet, no? I que crec que tots d'alguna manera ens representa, no? I tot això donant vida a través d'una performance que rep el mateix nom de el ballerí i coreògraf Lluís Guerau.
Mm-hmm. I és una ficció, és un documental, que per quina banda tires més?
Pues, jo vaig arrencar rodant la carn, bueno, arrencant el projecte fa 4 anys pensant que seria un documental, tal com van ser en el seu moment la pel·lícula de Samantha Hudson o la pel·lícula que ara han fet a Julia Colom. Però a poc, i amb el desenvolupament d'aquests 4 anys, vaig decidir que no havia de tenir una forma d'un documental clàssic, i aquí ens van donar el privilegi i la total llibertat de treballar un món híbrid que agafa llenguatge documental, agafa llenguatge de la ficció i que també agafa molt material trobat d'internet, no? D'això que diuen ara fan footage. Mm-hmm. I tot això vàrem ficar dins una coctelera, i vàrem escriure un guió a 6 mans, entre en Lluís Guerau, en Pere Sastre i jo, i bueno, vàrem decidir arriscar, ja no només per el tema concret de la pel·lícula, que crec que toca temes que no s'enxerren habitualment, sinó també en la forma en la qual la volíem explicar, no? Que d'alguna manera, tu veient la pel·lícula, te passaràs els 83 minuts pensant i decidint en el teu cap que d'això que m'està contant en Joan és vera i que d'això que m'està contant en Joan és un teatre, no?
I d'on surt tot això? No sé si hi ha una inspiració concreta, perquè ja has comentat que aquí a Espanya no se fa, no estem acostumats a aquest tipus de cine. D'on ve tot això?
Bueno, no estem acostumats a consumir-ho, no estem acostumats a que arribin a grans públics, com han tingut la sort que sí que passi en la carn, no? Crec que és un tipus de cine que se fa un poc més des dels marges, des de circuits no comercials, des del circuit de festivals. Bueno, jo va haver una pel·lícula que se diu We Are Going to the World's Fair, que va ser la pel·lícula que m'hi va fer clic en dir podem fer una cosa similar, podem mesclar tots aquests formats i ho podem fer d'una manera amb molt de gust, amb molta classe i amb una factura bastant professional. I va ser la referència que m'ho va deixar anar de setmanes productors a dir-los jo vull fer això. Mm-hmm.
En aquesta pel·lícula, la carn, i gran part de la pel·lícula, és en Lluís, que cerca a internet, bé, aquestes trobades virtuals, digitals, amb membres de la comunitat LGTBI, i té trobades sexuals per mitjançant videotelefonada, a xats. Clar, en aquell llargmetratge feix una clucada d'ull en els periodistes, no pensaran com, perquè, clar... perquè ja exposava un tema que esdevé pregunta obligatòria, i és que com garantiu la intimitat dels que apareixen en aquest xat virtual? Perquè apareixen cares, cossos, parts íntimes. No sé si... Bé, imagino que ho heu valorat. No sé si podria tenir problemes.
No. Cap tipus de problema. De fet, aquesta resposta sempre la fa nostre productor i en Charlie Bujosa. Bàsicament, nosaltres el que no volíem era perdre la cosa genuïna, no?, d'aquestes trobades, d'aquestes converses entre persones que passen a la intimitat d'un xat, no? Però alhora també volíem mantenir la intimitat i perseverar d'alguna manera amb la idea de no exposar-los, no? La forma més fàcil hagués sigut pixelar les cares, canviar les veus o simplement subtitular-les i fer una espècie de càmera oculta, no? D'aquesta... Però no, vàrem decidir fer feina amb un equip de postproducció a Madrid i vàrem alterar totes aquestes cares. Se varen construir les cares amb llibreries, se varen construir els fons, se varen refer les veus, se varen reinterpretar algunes de les converses, però sempre mantenint l'esperit i l'essència de la conversa real. És a dir, varen canviar, evidentment, noms, espais, ubicacions, però sí que és vera que tot el que té a veure amb la intimitat que se generava allà és una intimitat real, però les identitats que apareixen a la pel·li, evidentment, no són de veres, són fictícies.
Quan podrem veure la carn, es públic? Doncs
pues arribarà a sala, si tot va bé, a mitjans de novembre. Encara estem acabant de tancar la data. Abans queden aquestes darreres passetes que estem fent per festivals, però a mitjans de novembre ens podran trobar a les sales comercials i espero veure-vos tots allà.
De cada vegada més, bé, estem en conversa amb en Joan Porcel, cineasta, i te volíem proposar un tema perquè és que el cinema se fa de cada vegada més per a gent que no està atenta a la pel·lícula. És a dir, se fa conscientment, les grans produccions. Les coses s'expliquen dues vegades, tres, se simplifiquen, passen més coses en manco temps per estimular l'espectador, perquè, clar, han canviat com a espectadors, perdem atenció, i això està demostradíssim. D'això què en penses, com a director?
Bueno, jo crec que... cada vegada més que consumim més cinema a casa, a través de les plataformes, crec que és un espai on constantment estem bombardejats per altres impulsos, no? Les segones pantalles, els telèfons mòbils, bueno, la pròpia conversa que se pot generar en el sofà de casa nostra. Abans en el cinema això no passava, perquè tu entraves en una sala fosca on tothom havia d'estar en silenci, no? I sí que podies sortir de la sala si no t'agradava la pel·lícula, però no era l'habitual, no? Evidentment, el cinema s'ha hagut d'adaptar a això. Per sort, encara queden qualcuns que, pensant les pel·lícules per anar a sala o per anar a festivals com hem plantejat, sí que és vera que, evidentment, hi ha pel·lícules i hi ha produccions que se plantegen des del minut zero pensant en aquesta idea, però crec que hi ha una part romàntica de jo que pensa que el cine ha de tenir el seu propi espai, ha de tenir els seus propis tempos, no? I que també és una molt bona excusa per cultivar la paciència, no? És molt fàcil aquest scrolling infinit i no deixar un pla només de 3 segons, no?, o 4, però crec que val la pena posar-nos un poc en el límit veient pel·lícules amb el tempo que el director decideix que vol, que per algú és un art, no?
També tenim moltes vegades la mirada posada a les grans produccions i les grans plataformes, i hi ha un poc aquest discurs de el cine s'està morint, no? El cine ja no és com abans. No sé si tu ho veus d'una altra... També, si miram per altres bandes, pots trobar encara moltes coses interessants.
El cine, com jo vaig conèixer la meva adolescència, la meva infància, a finals dels 90, principis dels 2000, evidentment s'està morint, si és que no s'ha mort ja. Però ara mateix tenim un cinema plantejat des d'una altra perspectiva. Podem consumir totes... contingut pràcticament que vulguem des de un botó de casa nostra o des del nostre telèfon. Són altres maneres de consumir cinema. Avui en dia vas a la cartellera i és increïble. Cada setmana, cada dues setmanes, tenim una renovació total de la cartellera. Vull dir, el cine no ha mort, el cine s'està transformant i seguirà així, jo crec que fins que la humanitat acabi. No hi ha un altre, consumirem d'una altra manera.
Exactament, però bueno, no deixarem de veure pel·lícules i que mos contin històries, que al cap i a la fi és de lo que se tracta, mos contin històries per de qualque manera fer-mos pensar i reflexionar. Molt bé, si música, com d'important és per a tu?
Si el cine és un quart de la meva personalitat, crec que la música és un altre quart o un poc més, te diria.
I de per mi ara te coneixerem molt millor i serà després d'aquesta pausa publicitària. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping their
TV3 Ràdio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, El dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.
I així continuem a Xiu Xiu amb la companyia del cineasta Joan Porcel. I ha arribat el moment de conèixer algunes de les cançons de la seva vida. Estau preparats, Nora, Jordi?
Nosaltres preparadíssims.
I bueno, i és convidat?
Sí, sí, endavant.
Molt bé, la primera cançó és Paper Planes de Mia. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Què mos pots contar o què mos diu aquesta cançó de tu?
Pues aquesta és la cançó que més he escoltat mai a Spotify. Vaig quedar bastant flipat l'altre dia fent un pot de recap, perquè a més havien sigut moltes vegades. I, bueno, Mia és un artista que m'ha fascina i té un documental increïble que també m'ha inspirat molt quan estava en un pla molt de documental musical. Me'n recordo que el vaig veure a Cinèdit a Barcelona, aquest documental. I, bueno, evidentment, crec que és una pel·lícula que no ha caducat, és una cançó que crec que no ha caducat, no? I menys en els tempos on estem ara, no?
És vera que també obrint la llista de lo més escoltat, t'han dut sorpreses, t'has sorprès a tu mateix moltes vegades.
Moltíssim, moltíssim.
Anem a la següent. Vinga, la següent és Crush on You, de, ara ho llegiré fatal, Brigitte
Laverne.
Brigitte Laverne. Molt bé, de Crash on You, com es pot contar? De...
Brigitte Laverne, artista catalana, que te podries pensar que aquest tema ve de UK o d'algun lloc així mig europea, doncs pues no. Support your local artist. Banda sonora total de la meva primera pel·lícula, dins la pel·lícula de Samantha Hudson. Crec que me recorda un moment on rodàvem molt d'esperit i molt pot d'obbes, i és una cançó molt fresca que m'anima qualsevol dia dolent que pugui tenir. És aquesta la cançó que me posa en el cotxe, en l'autobús o on sigui. És un artista que crec que val la pena explorar i escoltar les seves cançons.
Molt bé, idò, Brigitte Laverne, queda la recomanació feta.
Idò, anem amb la teva tercera cançó, que és Balla, de Pere Gené. Balla, encén l'espai, la llum del teu cos, dibuixa el vent.
Molt bé, Balla, de Pere Gené. Ja canviem un pot de
sí,
registre.
Sí, aquí sí que encara estem més locals, no?
Sí.
I crec que és l'himne de l'estiu, no? Aquesta cançó és una cançó que sona molt estiu, sona molt amistats, sona molt reencontre, sona molt verbena... no sé, Fora Vila també, no sé. Crec que és una cançó que m'adu molt a la Mallorca de l'estiu. I bueno, són d'aquestes cançons que tampoc m'avorriré mai d'escoltar, no?
Ets sortidor, sí, t'agrada anar de rebel...
Crec que abans més. M'agrada molt anar a veure música en directe. Uh-huh. És una cosa que m'agrada molt. Festa m'agradava més, però ara sí de sortir que vagi acompanyat perquè vaig a veure alguna proposta artística o musical que pugui acompanyar la nit.
És a dir, no és discotequer d'anar i tenc cafè
no,
de 6 de matí.
No, cada vegada me fa més... Em posa més nerviós, compartir molt poc espai amb molta gent,
ja,
no?
Sí. Bueno, Fragança... Bé, no, també Fragança Trentena, tu...
Sí, ja l'hem passada.
Molt bé, més cançons. Ara vull l'únic que vull, de Pau Vallvé.
Perquè jo vull l'únic que vull és mirar el cel i que tothom em deixi en pau, joder. Jo vull l'únic que vull és no fer res i a la merda. I els imbècils i la gent que vol molestar i les enveges...
Què vols contar, aquesta cançó?
Sí, aquesta cançó va ser la cançó que va acompanyar el postconfinament. I la tinc molt marcada perquè també va ser un impàs en la meva vida. Vaig deixar Barcelona, vaig tornar a Mallorca... bueno, record hores baixes molt llargues a casa meva escoltant aquesta cançó, record... crec que té a veure molt amb quan jo considero que vaig començar a madurar. Mm-hmm. quan vaig començar també a tenir, crec que, desitjos molt més vitals i molt més de futur i molt menys immediats. I record que tot aquest disc també el vaig cremar, absolutament. L'altre dia vaig pensar, les cançons, no?, d'aquests moments, no?, d'aquests moments claus, pues això. Me'n record que molta mascareta encara en aquesta temporada.
Per tant, per tu madurar, va ser el moment en què vas tocar de peus a terra.
Sí, va ser un moment de replantejar què volia fer en el dia a dia, no? I no mirar tant l'endemà, sinó la setmana que ve.
Mm-hmm. Tens pors?
Sí, jo crec que tothom, no? I la por sempre és una mica lo desconegut o lo que no... o el que no acabem d'entendre. També darrerament me fa molta por volar, dir una cosa que ha sigut una cosa relativament nova des de darrers anys, però segueix volant igual, eh? Vull dir, no...
I no has identificat perquè...
Diuen que és un... que té a veure amb la concepció i l'estima de la teva pròpia vida, però, bueno, no ho sé. Tens aquestes coses que són irracionals, no? Mm-hmm. Com la majoria de pors.
Clar, t'han demanat per les pors, però i somnis, desitjos... Clar, ara mateix en què pareix que se t'obri un camí gegantí i ple d'un jardí meravellós, no sé si...
Mira, tothom m'ho diu, no? Que suposa en tots aquests... totes aquestes coses que estàs aconseguint, no? I tots aquests... totes aquestes cosetes que van passant. Jo crec que quan ho baixa a terra sempre pens... Tant de bo siguin vales, d'alguna manera, com per poder seguir fent feina en el que m'agrada, no? I poder rodar molt més, i poder tenir accés a finançament molt més fàcil, generar més confiança amb tots els agents de sector audiovisual, no? I pues, tant de bo sigui això, no? Que els desitjos i ses, com els anells, no?, que se plantegen per endavant, tinguin a veure amb ser feliç en el que faig.
Home, està clar que la carn serà un bon propulsor, no?, per aconseguir més...
Jo espero que sí, però també mos podria sortir molt malament, eh? També ho miro enrere i dic, pot et celebrar, no?
Vinga, anem a la darrera, que és l'histomania de Fènix.
Discouraged on this precious weekend and in this love for gentlemen only, wealthiest gentlemen only, but now that you're lonely,
com ens pots explicar aquesta darrera cançoneta?
Pues sí, abans vos xerrava d'esta cançó que més he escoltat mai, que era Paper Planes. Crec que el grup que més he anat a veure en directe és Fènix. És un grup que m'agrada des de que sóc adolescent i des de que vaig començar a anar a festivals o a concerts tot sol, sempre he intentat trobar una cita arreu d'Europa per anar-los a veure cada una de les gires que han fet. Pues jo crec que des del 2012, no? I sóc sempre cada any, cada dos anys, deix caure Londres, Bilbao, Barcelona, Madrid, sempre ha hagut un espai per ells. I bueno, així per escotilleo màxim, no? El cantant i un poc el front row d'aquest grup és el marit de la Sofia Coppola. I és qui ha posat música gairebé tota la seva filmografia. Per tant, també és algo que m'inspira bastant i també sóc molt fan.
Idò, Joan Porcel, ha estat un plaer tenir-te avui aquí xiu-xiu.
Pues moltíssimes gràcies per la convidació. I quan vulgueu, tornem.
Enhorabona per tot això que estàs aconseguint en la carn, però els que en volen més. No sé si tens qualque projecte entre mans.
Bueno, ara mateix estic escrivint dos projectes més i a la vegada estic trobant una nova faceta, que és la de productor, no? que també en aquest darrer any pues m'he començat a col·locar i estic també preparant un projecte com a productor en Eugenia San Pedro. Així que jo crec que en els propers mesos en sabrem més. Però bueno, de moment estem fent una feina creativa de desenvolupament superguapa, fent una... Pues sí, estem en un procés encara un poc embrionari, però crec que en els propers mesos podran donar més informació sobre aquest projecte que estem fent feina.
Molt bé. Gens. I de portes obertes, xiu-xiu, ja ho sabeu.
Pues ja vendrem.
Que vostre, Joan, moltíssimes gràcies.
Molt bon vespre.
Que vagi bé.
Adéu. It looks like it's a dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and many times more. I'm a-singing you yeah, this song, but I can't sing enough. 'Cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind.
IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura, quan aquesta, girant-se,
va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Maybe all the lights turned on you. Now you're in the center of the stage.
Així anem.
Everything revolves on what you do.
Everybody loves you now, tot el món t'estima ara. T'estima tu, Marc Escafí, com estàs?
Molt bé, jo també vos estimo molt de vosaltres.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Te veig bé, com si hagués, no sé, com si has tingut un cap de setmana rebel·ler.
És que he tingut un cap de setmana intens. Mm. Aquesta setmana no he començat res i acabat res, és a dir, bé, segueix sense anar al gimnàs, segueix sense fer més skincare, segueix sense anar a l'autoescola, sí. Això ja...
Han tancat.
Sí.
Han de tancar etapes.
Però, clar, per poder obrir a noves Exacte. Oportunitats, consta que he tingut aquest cap de setmana que m'he anat a la meva primer, en el meu primer comiat de Freddy. El meu primer de tots.
Entesos. Ara entenc moltes coses.
Bé, jo tenc 30 i pico d'anys, no? també diu molt de jo i del meu entorn que no mai he anat a cap, no? Perquè és a dir, això vol dir que el meu entorn no és a casa. Però bé,
un primer titular, perdona, Marc. És un comiat de Federí, d'aquest de... a la mallorquina o a l'americana? A la mallorquina vas a menjar sopar...
Bé, un amb valorant.
Sí, però...
O 50-50.
No, ha estat més intens de lo que jo m'esperava.
És a dir, l'americana.
Ha estat algo per fer una pel·lícula estil Resacón en Las Vegas.
Sí?
No, ja m'hagués agradat a mi, perquè vos contaré. Bé, res, pues tenc uns altres amics a casa, fantàstic, i pues han decidit celebrar també el seu darrer dia de fredins, no? Jo mai havia anat a cap, així que en el principi la idea em fa il·lusió. Ara, jo la meva ment tenia el que tenim tots, no? De, pues, un tio a la plaça fermat una farola amb calçoncillos i una banda, no? És a dir, per humillar un poc en els que se casen, no? Com funciona? Estic jo en el mòbil en la mà, veig un grup de WhatsApp que posa, pues, tal dia, aquests dos se casen, no? Un minut que no tenc... És a dir, jo vaig veure com se creava el grup i com me ficava, no? Un minut que no tenc el grup de WhatsApp i hi havia 800 missatges en aquell grup de WhatsApp. Clar, jo ja no vaig poder agafar ritme d'aquell grup, no? Perquè me fic i... estadístiques, preguntes, un PDF... Home, per favor. Lo primer que vaig fer va ser silenci a aquell grup.
Sí.
Ja m'enteraré de lo que m'hagi d'enterar. I vaig posar 4 likes així, aleatoris, o 4 missatges, que siguen se pensi que estic participant. Però és que hi havia un Excel i tot, que jo deia, però, home, per favor, jo... pensava que aquestes coses s'organitzaven un poquet d'una forma més fluida, no? Més relaxada. I de... bé, cada vegada que jo mirava el grup, pues, 300 missatges, i cap d'ells també, cap d'ells era informació, perquè tot era després un meme, després qualcú proposant una cosa que no anàvem a fer, altres... bé, un desastre. Quan vaig decidir ja ignorar aquest grup per sempre? Quan veig... una enquesta que posava reunió de coordinació.
Ostres.
Ai, demà, per favor, que no estem organitzant la Super Bowl, saps? Se suposava, o jo tenia en ment, que el que anàvem a fer era anar a veure. Perquè, bé, vosaltres, quants comiats de Freddy duis damunt?
Jo cap, per edat, els meus amics encara no se casen.
Jo tampoc.
Teniu ganes?
Sí, sí, sí. A veure, segon també és teatre, però
clar.
Sí.
No vos vull llevar jo les ganes, però veureu. Perquè vosaltres, clar, si vosaltres vos fiquen a un grup de WhatsApp d'aquest tipus d'organitzar algo, sou espectadors, sou organitzadors...
Organitzadora activa, jo.
Sí, 100%.
Tu fas el grup de WhatsApp.
No, però jo m'agrada dir, per favor, no m'ordenar els pensaments, no m'ordenar les idees. Jo sóc ordenadora.
Ets una persona necessària per aquesta societat.
Sí.
Jo he de dir que som bastant desastrós. De fet, fa molt d'anys que no organitzo res pel meu aniversari perquè no m'agrada, m'aclapara moltíssim el fet d'haver de preparar tot això. I, per tant, no s'ho desaparec. Mm-hmm. Jo, que m'adiquin.
Jo depèn de l'amic, si el tinc en altíssima estima sí que hi participaré activament, però bueno, tampoc. M'han d'arrossegar una mica, però bueno, sí.
Sí.
Seràs el que el formarà la farola.
No, però jo no una farola.
És que no, o sigui, clar, tenim aquí clar, pues, tu l'organitzaràs i aquí, bé, participarà individualment.
No? Si qualque dia te cases, ja ho saps.
Jo és que primer hem de veure com em puc casar amb el ChatGPT, que és que
se vol.
Què va passar, no? És a dir, ja després va arribar un moment, un missatge, que era el moment de pagar, no? És el moment de Bizum en aquest número. Jo no havia llegit res, m'arriba una suggerència d'una una xifra, no? Que me va descol·locar.
No
podem
dir.
Va ser més elevada que unes vacances.
Va, Marc, ho hem de dir.
Però d'aquí, quantes xifres?
No, tres.
Tres xifres.
Sí.
Entre 200 i 500 euros.
Més a prop de 500 euros.
Uau, val?
Val.
Me varen demanar el DNI, la meva talla de camiseta, les meves al·lèrgies...
Però que anaves a apuntar-te a una escola d'estiu.
No, clar, és que jo el que no sé... Amb aquestes preguntes me podia estar anant de viatge o me podia apuntar a una secta, perdó. Clar, tenien tot contra... Però clar, com que jo no havia participat activament en el grup, no m'anava a posar ara a demanar, escolta, això de bon surt, no? Però bé, jo ja vaig dir, bueno, pues com quan pagues aquest paquet de viatges de vacances sorpresa, no? Vaig pagar i vaig dir, bueno, ja està, m'ho merec per no haver participat en el grup. Però aquí jo vaig reflexionar, vaig dir, és que quasi t'acosta més que el viatge de noces, fes el comiat. Jo no sé si... No sé si controlàveu, però jo... Clar, jo m'esperava una cosa més anecdòtica i com va arribar aquesta xifra... Però, bueno, la vaig pagar en gust perquè sa gent que anava m'interessava i tal. Què passa? Que va ser també el darrer missatge que vaig llegir. Jo no sabia ni on anàvem, ni quan partíem, ni què havien de fer. Jo ja vaig dir, ja està, més compromís que va fer la transferència, no? A més, transferència a un número que jo no tenia guardat.
I no sabies qui era.
No sabia qui era. Clar, això, ma mare m'ho conta i li dic, mama, t'estan estafant, sí. Que cancel la targeta, saps? Però no, bé, vàrem... Jo m'anava justificant i deia, bé, estic col·laborant, no? Perquè estic ajudant a que això vagi en marxa, no? Les meves expectatives, no? La meva visió. Jo pensava que m'ho anava a Ibiza. És a dir, no vaig llegir cap missatge de que m'ho anava a Ibiza, però ho tenia claríssim. I jo ja, pues, com que també m'havia...
Preparant-se maleta...
Clar, i jo no m'havia de preocupar de bitllets ni res, perquè havia donat el meu DNI. Vaig preparar la maleta amb el meu conjuntet, les camies, així, sabates de corda, les ulleres de sol... Clar, jo ja m'estava allà visualitzant a una terrassa a Ibiza amb la posta de sol, el meu còctel... amb la música que sabia que anava a poder allà a l'Story, clarament, no? Ja ho tenia claríssim. Jo havia fet una maleta pues, per gravar un videoclip. Vos sorprendrà després que no va ser el més acertat. Però bé. Arriba el dia. He de dir que va ser només un vespre, no? És a dir, va ser express la despedida.
I doncs sí que va ser express per lo que vas pagar. No?
És que ara veureu l'itinerari. Però bé, arribes dia i a mi m'havien donat només una tasca. I vaig dir, bueno, si me'n donen només una i com que no he estat atent, la compliré. Que quan anéssim a cercar els novis, perquè una cosa molt curiosa que m'ha aparegut molt divertida és que la feien junts. Que normalment estem avasats, no? Que, pues, si és una parella heterosexual, pues som o se'n va amb el seu grup d'amics i ses lotes amb el seu grup d'amics, no? I de... Era conjunta, que m'ha aparegut molt interessant.
Sí.
No sé, aquí veig cares de que no...
Per mi, tersa gràcia.
Però per què? Perquè tu penses en un comiat de Freddy i penses en fer qualque cosa
no,
que no pot veure la teva parella, perquè clar...
No, no me refereixo a això, però és com a sortir per darrera vegada amb les teves amigues, com a, no sé, passar-se bé.
Però això perquè... quan estiguis casada ho pots fer.
Sí,
no,
també.
No, 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 no tornarà
però
a sortir.
És que no és així, és que no és així, perquè tu quan vas de comiat... i vas només amb un grup o tot de... saps que només hi ha un dels novis, és com que la gent te convida a coses, saps? És com a... més com a... no sé.
Allà no, no, només si un centre.
Cada vegada anar a ell.
Però és que si vas amb parella és que perds la gràcia. O sigui, ja et fareu la festa el dia que vos caseu.
A mi, és vera que hem de dir que... casualment, jo no sé si... És que el grup d'amics tenen el mateix, és a dir, és el mateix cercle. I molt... molta varietat d'identitat, de gènere, és a dir, que el novi té moltes amigues i la novia té molt d'amics i com a perdre l'oportunitat...
Quantes persones éreu?
30.
30, clar, home! Anem. 30 persones?
30 que ja és el 30% de sa boda, si és que ja no portes a casa.
Sí, sí, sí.
Però bé, me varen donar una tasca.
Sí, mem.
Tu, quan arribis a casa, quan els vam acercar, tu has de tirar confeti i arròs per tota sa casa. I clar, jo... aquest era tot el briefing que tenia, no? Jo vaig dir 100%. Jo me compromet... i se me'n va anar un pot de ses mans. s'eufòria... Jo estava com a fora d'allò mateix, s'eufòria... Bé, jo vaig entrar en aquella casa i mentre la resta els estaven ajudant a fer maletes i tal, ràpid així, no?, molta violència, molt de tal, jo me vaig dedicar a repartir per cada estància de sa casa sa dosis mínima de... arròs i confeti, que he de dir que me vaig trobar un moment que estigui jo en el vestidor ficant arròs en els calcetins.
Ai, per favor.
Després jo ja no podia tornar enrere. Ja fent això, ja... perquè jo podia fer de dues maneres, fer-ho bé o fer-ho gran.
Clar.
I ja no ho havia fet bé perquè ja estigui fent un desastre, així que jo ja vaig dir, pues, gran. Però bé, ja està. Ells tampoc se van empispar molt quan estava fent, perquè com que estem llarg...
Fent
maletes. Exacte. Sí. Però bé, aconseguim els novis, els ficam, mos repartim en cotxes, i jo me fico en el cotxe, i que no anava cap dels dos novis, i una frase se me cruza un company que diu: bueno, que bé, que anirem a connectar un poc amb la natura.
Ui.
Ai, ai, ai.
Me vaig quedar perquè jo, o sigui, connectant la natura realment vol dir no tenir cobertura i pixar un arbre. És això el que vol dir la natura.
Clar, per 30 persones...
És que...
Dutxar-se amb una
manguera. No, és que veureu, perquè arribem a l'aeroport... Bé, no, jo tot el camí del cotxe dient... No, bueno, ara ja se maleta, jo ja no puc fer res, ja està, o sigui, ho surarem. Ja no hi puc fer res. Després d'aquesta revelació, no?, me puja l'avió, encara no us he dit on he anat. Jo sé que estic a Catalunya, val? Perquè l'avió anava cap allà i quan vaig aterrar se li encerrava el català. Però ara si me feis ubicar en els mapes, poble... on estava aquesta casa... és que jo, de camí cap allà, vaig posar el GPS i me va sortir aquesta imatge que ja surt en gris,
sí,
que te diu... Que te diu, mira, ja, a partir d'aquí, tu ets responsable de tu mateix. I jo m'anava repetint, bé, pues connectaré amb la natura...
Però perdona, Marc, és a dir, d'aquestes 30 persones ningú no sabia on anàveu?
No, tothom ho sabia, menys jo.
Ah, però tu t'has informat o perquè tu
estaves... Jo, com que no m'havia informat en el grup, perquè no m'havia responsabilitzat... Pues...
Bé,
va ser una aventura, no?
Exacte.
Clar, jo ja fent l'esforç de dir, bé, connectaré amb la natura, que això vol dir... passar-ho malament, però jo... no som molt aventurer, val? La sorpresa, que arribàvem allà i no anàvem a sa casa, anàvem a una activitat. Fantàstic. L'activitat, un mono, una careta i una marcadora. Un paintball. Vas? Un paintball. Arriba allà, me posa el mono que te queda com un xandall d'aquest des 2004, que te queda fatal, sa careta que se m'està entelant, que era un desastre, i pànic, no? Això és a dir...
Clar, més clonada que devia fer.
Clar, jo vaig entrar a Janes Camp, jo vaig disparar, jo no veia si era un enemic, si era un arbre, vaig disparar a la gent del meu equipo, un desastre. Me varen eliminar. Val? Tres dispars a l'esquena, que també diu molt de l'estratègia que tenia, no? De l'estratègia que tenia la gent que jugava allà. Però, clar, hi ha tres normes en el paintball, no? Tres normes. Te donen un poc les recomanacions de lo que has de fer. Aneu alerta perquè les bolles surten molt ràpid, no? Perquè no sé si ho sabíeu, però les bolles de paintball surten a 90 metres per segon.
Wow.
Que jo... Me sentien a Lara Croft, allà. Això és més en sèrio del que jo me pensava. Mos varen dir, a partir de tant de metres, a partir de 6 metres, si estàs a menys de 6 metres, no disparis, perquè te pot fer mal.
Clar.
Ho va respectar qualcú? No, perquè jo vaig sentir com me posaven la marcadora a l'esquena i me deien sayonara, baby. I vaig notar directament... És a dir, aquí...
Però t'ho varen dir...
A sobre em van dir sayonara, baby. I pum. I aquesta va ser decisiva, perquè les dues primeres jo només les havia sentit, però no m'havia notat.
No les havies notat.
Jo deia, bueno, m'han passat, no? I la més important de totes, no te llevis la màscara, la careta per res. Mm-hmm. Vaig fer cas? No. És que havia de decidir entre complir la llei o sobreviure, perquè és que m'ofegava. Estava entelat. Jo ja estava jugant només amb això, amb ecolocalització. I clar, bé, després dic, bueno, super, no? Ja està, ja han superat aquesta... No, ses cotxes mos duen a una altra activitat. Trekking. John Chancles. Pujant, que el monitor, quan me va veure, va dir, aquesta persona, no li podíeu dir... Jo ja tenia bòfigues abans de començar a pujar. Clar. Tenia bòfigues. Res, un desastre, pujam a dalt de tot, seguim fent fotos del paisatge, jo fent fotos dels meus peus perquè eren un escàndol, i jo ja dient, ara ja sí, anirem a casa a veure, no? Mm-hmm. Tal. Pues quedava una activitat. Ràpel.
Ràpel!
Però quin dia allà. Més llarg,
clar,
no?
No, és que jo deia... És vera que me van anar molt, molt prest.
Claro.
Però jo deia, aquí jo, ojalà ser tan productiu com la persona que ha organitzat aquest viatge.
Sí, sí.
Perquè ràpid, allà, que te posen aquelles cordes, que t'enganxen de bon... No t'han d'enganxar, que és un... I te diuen, no, d'esquena i tira't cap enrere. Que és com a... Tot lo contrari, en el teu instint de supervivència, clar. No? Mm. Jo me vaig tirar amb els ulls tancats allà, que és el pitjor que pot fer. Vaig anar surant d'una forma molt torpe. Quan vaig arribar a baix, tothom m'han veiat, perquè clar, ningú s'esperava que jo arribés allà viu. Però bé, ja va arribar, en el final, gràcies a Déu, el moment d'anar a casa. Jo esperant la meva suite, una llitera.
Clar, tu t'anaves a Eivissa, vas fer la maleta per anar-te'n
a Ushuaia,
a prendre el sol, i vam fer, bueno, fer tot això.
Una llitera que jo tenia ja unes bòfiles així en els peus, dormia dalt, a més, pujar, baixar, jo una
millor.
Cosa...
No, però és millor dormir dalt, perquè si hi ha cuques o si hi ha bitxos o...
A veure, això és vera, perquè vas fer molta calor. Però quan jo tenia calor o tenia que baixar, pues era un suplici. Un banyo. Un banyo per 30 persones. Amb una dignitat nul·la. Perquè era un experiment sociològic, allò. Perquè sa dutxa tenia temperatura gelat o supergelat. Això és tot el que m'oferien. Però bé, és vera que he de dir que m'ho vaig passar superbé, perquè després vàrem estar allà en aquell porxo, riguent, beguent, xerrant, i vàrem riure molt. I jo vaig dir, aquí acaba sa comiditat? No, sa tornada, en ressaca. Això jo no sé si qualque vegada heu viscut un vol en ressaca.
Se fa molt dur.
Encara me'n pas factura.
Bueno, Marc Escafí, moltíssimes gràcies per contar-nos les teves aventures de comiat de Federí. Molt interessant. I sort que per això fas tan bona cara, perquè t'ho has passat bé, al cap.
M'ho he passat bé, però encara tenc cops d'espainball a zones massa compromeses.
Sayonara Baby, això que te van dir.
Exacte.
Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies per la teva secció. Nora Oliver, tornant demà. Mm-hmm. Jordi Suárez.
Tornant demà.
Tornant demà, efectivament. Hem arribat d'aquesta manera en el xiu-xiu número 446. Que vagi bé i mos sentim demà. Volia preguntar-los i per cap d'ells
no m'ha dit. Hallo, wo ist der Bus, um nach Las Palmas zu fahren?
Toma, ja.
Se me tienes clients que busos des d'aquí per anar a les Illes Canàries no teníem. I escurant la matinada li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror. I vomitaré a l'aigüera tot l'amor i la cambrera que em consola sempre que tu em deixes sol. Em farà passar l'estona, me'n vaig, adéu, Barcelona, la ciutat en la que no es pon mai el sol. Un revisor a la Sagrera m'ha birlat tots els diners. Maleïda nit de merda, no penso tornar mai més a la ciutat emmurallada de la teva habitació, on aquella matinada em vas convertir en lleó. Jo li vaig donar el meu cos, però ella volia l'esperit. On t'has ficat aquesta nit? On t'has ficat aquesta nit?
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que el rei Felip VI...